Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé, tant si heu sopat com si no heu de saber que 3 incendis en menys de 24 hores posen en alerta els bombers. A aquesta hora, 2 dels 3 focs, el de Montroig i el del Perelló, ja estan controlats i el que cremava des d'aquesta tarda entre el Bruc i Collbató està estabilitzat. Han estat focs que han cremat en total unes 40 hectàrees. El més extens ha estat el del Perelló i l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, que ha calcinat 25 hectàrees i ha obligat a confinar els veïns de 3 urbanitzacions. Els bombers han donat per controlat el foc fa una estona. Tot i això, continuaran remullant aquesta nit la zona per evitar que les flames revifin. Última hora amb l'Esteve Giral a Tarragona.
Sí, Montse, un mig centenar de dotacions terrestres dels bombers han seguit aquest vespre i seguiran una part també durant la nit pendents de l'evolució d'un incendi que ja s'ha pogut donar per controlat. L'inspector dels bombers, Ricardo Expósito, alerta que els propers dies seran complicats al sud del país per la presència de vent de mestral.
La previsió que tenim de mestral durant 4 dies seguits i per tant hem de ser molt emetents amb la vigilància d'aquest incendi que no es reprodueixi.
Un foc que ha afectat una zona d'unes 25 hectàrees, una quarta part zona de conreus.
Els camps de conreus, de fet, han estat claus per aturar les flames i evitar mals majors. Esteve, el foc amenaçava una zona de prop de 400 hectàrees en direcció al mar.
Sí, ha estat justament un camp de garrofers el que ha aturat el cap de l'incendi quan els bombers, després de moltes hores de tensió i preocupació per la velocitat de les flames, han pogut donar-lo per estabilitzat. El paisatge de Mosaic, Montse, a milles de bosc, enmig dels cultius, ha sigut clau. És una zona amb molts habitatges disseminats i el cap dels agents rurals, Miquel Àngel Garcia, a les Terres de l'Ebre, ha recordat l'obligació per llei dels propietaris de cases a zones properes del bosc de mantenir ben netes les franges de protecció.
Que ajuden d'una banda que si hi ha una emergència, un incendi, no? Doncs protegir la construcció, però d'altra banda també qualsevol activitat humana que hi ha al voltant de la casa que pugui produir un incendi, evitar o disminuir la probabilitat de que arribi a la zona forestal i esdevingui un incendi forestal.
Els agents rurals investiguen les causes d'un incendi que ha començat a prop d'una zona amb massa forestal on hi ha moltes construccions aïllades i també cultius, una part abandonats.
Gràcies, Esteve. A aquesta hora tenim al telèfon l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, bona nit.
Hola, bona nit a tots i a totes.
Alcalde, quina és la situació ara mateix, després que l'incendi s'ha donat ja per controlat aquest mateix vespre, i com es presenta la nit?
Mira, doncs ara mateix aquí al municipi del Perelló ja podem dir que l'incendi està sota control. Llavors els bombers han estat treballant aquí colze a colze en l'ABF del Perelló per a poder doncs, controlar l'incendi des del migdia, però cap allà a les 4, les 5 de la tarda ja hi ha entrat en una fase de control i ara mateix doncs, ja s'han retirat els mitjans aeris i estan els terrestres remullant el perímetre del foc d'unes 25 hectàrees que està doncs, totalment, com te deia, gràcies a la intervenció dels bombers, de l'ADF del Perelló i dels agents rurals, en una fase de control total.
Per tant, el missatge de l'alcalde és als veïns que podran dormir tranquils avui, eh?
Sí, avui, doncs, gràcies, ja et dic, a la implicació de tots i totes, els veïns del Perelló, ja no tant, sinó de totes les cases que hi ha, de les petites nuclis habitats on s'ha fet el foc, doncs podran dormir tranquils. Sí que és veritat que ha funcionat molt bé el missatge d'alerta per primera vegada, jo dic, a Catalunya, no? de protecció civil que ha fet, que jo crec que és algo que s'ha de destacar molt positivament. O sigui, tota la gent que passava en aquell moment o que estava dins del perímetre del foc i del Perelló, se li ha enviat un missatge que ha arribat al mòbil on doncs, els deien que havien de seguir tota una sèrie d'indicacions i sobretot el confinament dins de les cases, i així ho ha fet moltíssima gent. I després, ja quan el foc ja ha estat controlat i tot, ha tornat a enviar aquest missatge de protecció civil en què deien doncs, que tot tornava a la normalitat i que podien tornar a les cases. Voldria destacar jo molt aquesta intervenció de protecció civil, perquè ha sigut de gran ajuda al municipi i a tota la gent doncs, que hi podia estar.
A aquesta hora, no sé si se sap alguna cosa sobre com ha pogut començar el foc.
No, estem esperant una mica que els agents rurals facin tot l'estudi de la situació, però no tenim cap constància de l'inici del foc. Sí que és veritat que sabem on s'ha iniciat, a la zona del Puigmoltó, una zona d'aquí del Perelló, però no sabem les causes encara.
I és una zona de bosc forestal?
És una zona de bosc forestal i a la vegada de conreu i de cultiu. Sí que és veritat doncs, que això ha fet que el foc no es propagués en tanta rapidesa, encara que ha començat amb molta virulència, però a poc doncs, les zones de cultiu han anat fent com de tallafocs natural. No? En això el que volem des d'aquí, no? I de tots els municipis de Catalunya, en tot cas, no? La importància doncs, dels conreus, de treballar la terra i de treure-li un partit perquè quan hi ha foc doncs se veu, no? que poden actuar com a tallafocs naturals. Sí que és veritat que el que ha fet, no? Doncs que hi hagi moltes masies, cases rurals que ja estan habitades, que s'hagin tingut que desallotjar, que hi viu o que doncs estan a 1 d'agost, no? Que estava de bases. Però ja et dic, gràcies a l'alerta de Protecció Civil i sobretot doncs, dels cossos de seguretat com els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Municipal del Perelló, doncs, han fet una tasca conjunta per doncs, evacuar algú si ho necessitava, però sobretot doncs, de mantindre la calma en este confinament.
Sense els camps de cultiu, alcalde, aquest foc hagués pogut ser molt gran?
Sí, la veritat és que hagués pogut ser... doncs, catastròfic en quant a doncs a la zona cremada i a la vegada també doncs a les persones que poguessin tindre doncs unes cases o cases de camp que en diem aquí, perquè clar, si no està cultivat hagués sigut encara més combustible per al foc, i llavors el fet este doncs ajuda bastant. Ja et dic, tornar a remarcar la importància que té doncs el cultiu a les terres. Si no hagués sigut, no estaríem parlant del mateix, segurament un foc d'aquestes característiques no hagués estat extingit en, pues, com aquell que diuen, en 5 hores en la seva fase inicial, no? Sí que és veritat que ara doncs estan remullant zona, perímetre, però ja podem donar doncs per controlat l'incendi. Si no hagués sigut així, estic completament segur que la cosa encara estarien treballant ara els bombers, ADF municipal, i segurament no estaríem parlant del mateix.
Samuel Ferrer, doncs moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1 i explicar-nos l'última hora des del Perelló.
Moltes gràcies a tots i a totes.
Mentrestant, aquest vespre també els bombers treballen, ho deien, els altres dos incendis que han cremat avui. El de Montroig, al Baix Camp, està controlat. Els bombers han rebut l'avís del foc a les 10 del matí i han donat l'incendi per controlat a les 2 del migdia. Durant el matí s'ha ordenat el confinament de les urbanitzacions de Miami Platja i Costa Zafir. També s'ha tallat el trànsit a l'autovia A7 i s'ha aturat la circulació de trens de la línia R16 a l'Hospitalet de l'Infant. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que aquest foc de Montroig l'hauria provocat una avaria elèctrica d'un tractor. I l'últim incendi del dia ha estat aquesta tarda entre el Bruc, a l'Anoia i Collbató, al Baix Llobregat. Està estabilitzat i ara els bombers intenten controlar-lo. Ha cremat gairebé 3 hectàrees durant més de 2 hores el foc. Sí que ha obligat a tallar l'autovia A2 en els dos sentits de la marxa. Les flames han avançat lentament i no han afectat edificis. El jutge ha enviat a la presó comunicada i sense fiança l'home de 34 anys que hauria matat la seva parella de 29 diumenge al districte de Nou Barris, a Barcelona. El magistrat li ha pres declaració i l'acusa d'un delicte d'assassinat. Durant la compareixença, el detingut s'ha acollit al dret a no declarar. Més detalls, Marc Poyato.
Els Mossos el van detenir diumenge després d'haver apunyalat presumptament la dona a casa seva on feia poc que hi vivien. Segons la interlocutòria, va ser el mateix detingut qui va trucar a la policia assegurant que ho havia fet per defensar, ja que ella l'havia atacat primer. Però, segons el metge forense, el suposat assassí no té cap senyal d'agressió, per tant, s'ho va inventar. L'atac a la dona va ser molt violent, segons explica el jutge, i per això qualifica els fets d'assassinat, perquè la víctima va patir de valent abans de morir. Segons fonts judicials, no consta que hi hagués cap denúncia prèvia per maltractaments o altres agressions entre la parella.
La Conselleria de Feminismes i Igualtat estudia recollir informació de l'entorn de les víctimes i els assassins per prevenir feminicidis com aquest de Nou Barris. El govern vol canviar d'estratègia a l'hora d'investigar-los després d'un mes de juliol negre pel que fa a crims masclistes. Gemma Carceller.
En el que portem d'any s'han comès 9 feminicidis a Catalunya. Amb aquestes xifres a la mà, El departament aposta per un protocol que consisteix, si es posa en funcionament, en recollir informació de la història de vida i l'entorn de les víctimes i els assassins. Aquest sistema permetria detectar situacions i així prevenir-ne en un futur. Fins ara les investigacions se centraven en recollir informació sobre si la dona havia acudit o no a algun servei especialitzat, també la tipologia de la violència i l'àmbit en què es produïa. Aquest canvi permetrà tenir més context de com es va arribar a cometre el feminicidi.
I mentrestant, avui a Madrid s'ha reunit el Comitè de Crisi per la Violència de Gènere per analitzar els 8 casos de dones assassinades per les seves parelles o exparelles durant el mes de juliol a l'Estat. Una xifra que activa el comitè, que es reuneix cada vegada que hi ha més de 5 dones assassinades en un únic mes. El comitè adverteix de la importància de l'entorn per detectar i denunciar situacions de risc i alerta del fet que la violència masclista augmenta durant l'estiu, sobretot als mesos d'estiu. Madrid, Roger Perciba.
Sí, les xifres d'aquest juliol confirmen la sèrie històrica. 10 dones assassinades al juliol de 2010 i 2019 i 9 assassinades al juliol de 2015. La delegada del govern contra la violència de gènere també alerta dels missatges que reben els joves negant la violència contra les dones. En els primers 7 mesos de l'any han mort assassinades 31 dones víctimes de la violència masclista, 7 d'elles a Catalunya.
Les 9 i 11, pel que fa a les negociacions post-23J, Pere Aragonès avisa Pedro Sánchez que si vol els vots independentistes per la seva investidura s'haurà d'arremangar i afrontar la carpeta catalana. I això, diu Aragonès, significa posar fi a la repressió i permetre que Catalunya pugui votar. El president de la Generalitat ha comparegut en roda de premsa després de l'última reunió avui de govern abans de vacances. I anar a la Sílvia Solanes.
Aragonès aprofita la roda de premsa d'abans de vacances per llançar un missatge molt clar a Sánchez. Catalunya ha frenant la dreta i l'extrema dreta i ara, si vol el seu suport per la investidura, s'ho ha de treballar.
I aquesta oportunitat hi és, s'ha d'aprofitar i, per tant, donar un nou impuls a la negociació perquè Catalunya voti el seu futur i s'acabi la repressió. Catalunya ha frenat un govern de dreta i d'extrema dreta. I els resultats ho diuen, s'ha frenat a Catalunya. I, per tant, ara cal defensar Catalunya.
Li demana, doncs, no tenir por i ser valent i afrontar la carpeta catalana, la més immediata, per exemple, el dèficit d'infraestructures, però també i sobretot el conflicte polític, buscant la manera d'acabar amb la repressió i que Catalunya pugui decidir.
Pere Aragonès explica que ha parlat amb Junts, ara bé, admet que les negociacions, Sílvia, estan molt verdes i encara no hi ha res en ferm.
No ha entrat al detall i, tot i que se li ha demanat per activa i per passiva, s'ha limitat a dir que queda temps, que s'ha parlat amb tothom, però que tot està verd.
Clar que hem parlat, sí, en converses, però han arribat al nivell de concreció d'entrar a dir, bueno, escolti'm, no tenim aquest posicionament, aquest altre, això és definitiu? No, són contactes molt inicials. És a dir, el que seria estrany és que després d'unes eleccions generals, és a dir, el president d'un grup parlamentari o el president de la Generalitat de Catalunya no parlessin, ni per dir, escolta'm, com ho veus tu i com ho veig jo.
I ha posat sobre la taula l'acord de claredat. Diu que és la fórmula que ells proposen, però que està obert a estudiar altres propostes. En qualsevol cas, sembla que fins al 17 d'agost no hi haurà cap nou avenç.
Laura Borràs ja ha respost a Aragonès aquesta tarda en una piulada a Twitter. Li diu que dels vots de Junts ja en parlarà Junts. La presidenta del partit també ha acusat Aragonès d'estar desconnectat de l'independentisme perquè encara parla de taula de diàleg i d'acord de claredat. Els treballadors més joves fa una dècada que perden poder adquisitiu. Entre el 2011 i el 2021, el salari mitjà dels joves va augmentar de mitjana un 7% i el cost de la vida ho va fer el doble. És una de les conclusions de l'Observatori del Treball de la Generalitat. Repassem les dades d'aquest informe amb en Sergi Alemany i la Bàrbara Padilla.
Pèrdua de poder adquisitiu entre els joves.
Si del 2011 al 2021 el sou mitjà d'un jove treballador va pujar un 7%, l'IPC va créixer el doble, un 15%. Això fa que a la pràctica els joves catalans hagin perdut un 4,5% de sou.
Quant cobra un treballador menor de 25 anys?
13.200 euros bruts l'any. Aquesta és la mitjana, que en el cas dels treballadors d'entre 25 i 34 anys puja als 23.000 euros. I en treballadors de 35 a 44 s'enfila fins als 28.200.
I el sou mitjà brut d'un treballador, quin és ara?
en data del 2021, que és el que recull l'informe, era de 28.145 euros bruts anuals. Tot i això, més de la meitat de la població cobra per sota dels 24.000 euros, perquè no tothom té feina a jornada completa.
Els sous més alts, els que més pugen.
Del 2011 al 2021 ho van fer durant 7 anys seguits, mentre que entre els que cobren menys només ho han fet en els últims 3 anys. Ara mateix a Catalunya el 10% de la població amb sous més alts cobra 4,6 vegades més que el 10% que té els sous més baixos. Mentre que els primers ingressen de mitjana 49.600 euros, els segons no arriben als 11.000 euros.
Protecció Civil demana que es reforcin els serveis de socorrisme a les platges, però admet que és complicat fer-ho perquè Catalunya no té una normativa que estableixi un mínim de vigilants en funció dels usuaris que hi ha a cada platja. Protecció Civil defensa que aquesta regulació milloraria les dades d'ofegaments, que aquest estiu són de rècord a Catalunya. Des del 15 de juny han mort ofegades 23 persones i 16 ho han fet en platges. Marc Anturri.
Protecció Civil assegura que hi ha moltes morts evitables. La cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, ha dit al Món a RAC1 que una part dels ofegaments es podrien evitar si la gent fos més conscient dels riscos del mar. També aclareix que davant un ofegament, abans de llançar-se a l'aigua, cal trucar al 112.
Si només hi ha aquella persona que s'està ofegant i està sol, sempre és millor que abans de que et llencis a l'aigua per treure aquella persona, truquis al 112, perquè a la que siguin dues persones dins l'aigua i que no puguin sortir, ja el problema ja s'ha agreujat.
Pel que fa als socorristes, Font diu que calen reforços en platges amb molts banyistes i quan hi ha bandera groga. Ara bé, apunta que amb el model actual és difícil perquè les contractacions es fan amb molta antelació i hi ha poc marge de maniobra durant l'estiu.
I el mes de juliol també ha estat el pitjor mes de l'any pel que fa a la mortalitat a les carreteres. 20 persones han perdut la vida en accidents de trànsit, en són un 10% més que el juliol de l'any passat i un 5% més que el juliol del 2019. Trànsit ho atribueix en part a la relaxació dels conductors, especialment quan van per carreteres secundàries. Joel Penya.
Entre les principals causes dels accidents hi ha el consum de drogues i alcohol, l'excés de velocitat, però sobretot les distraccions. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat al Món a RAC1 que el mòbil és el principal culpable, però també la relaxació.
En aquelles carreteres del lloc d'estada, de vacances, de repòs, on probablement sí hi ha un cert relaxament, és on se'ns produeix la sinistralitat. I si hem de triar un dia i un moment, per al sinistre mortal seria els diumenges i les tardes.
A més, ha posat sobre la taula millorar la connexió de l'AP7 amb altres carreteres, com la C32 o la C17, perquè el trànsit quedi més distribuït i hi hagi menys cues.
I encara un altre punt en l'àmbit de la mobilitat. El sector del taxi amenaça amb més aturades a Barcelona a partir del setembre. Aquest cop per protestar contra la sanció que Competència ha posat a la plataforma Elite Taxi per cridar al boicot a Uber.
La multa de 123.000 euros l'ha imposat l'Autoritat Catalana de la Competència, aquesta associació que lidera el portaveu dels taxistes, Tito Álvarez. Considera que amb la campanya que va posar en marxa fa 3 anys contra les empreses de BTCs es va incórrer en coaccions i pràctiques agressives contra professionals del sector que estudiaven passar-hi a treballar.
Les 9 i 17, publicitat i tornem.
No ho sé, amb Montse Martí.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Estàs preparat? A Vespa Velar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Velar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 4 d'agost, de 3 a 7 de la tarda, versió RAC1, amb Xavi Rocamora en directe des de Reus.
Home, però si farem el programa a la terra de la Nabrís.
La millor ciutat del món. Us portaré a fer el programa a Calmassó. És un lloc fantàstic.
Viviu una edició especial del versió RAC1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 4 d'agost, a les 3, des del Centre d'Art Calmassó de Reus.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som u.
Montse Martí.
I aquest dimarts també hem sabut que la farmacèutica Ipra busca 300 voluntaris de 65 anys o més per participar en un estudi sobre l'administració conjunta de dues vacunes, la del Covid i la de la grip. L'Agència Espanyola de Medicaments ha autoritzat aquest assaig, que es farà en 8 hospitals de l'Estat, entre aquests els germans Trias i Pujol de Badalona. Més detalls, Marc Poyato.
Els voluntaris es dividiran en tres grups de manera aleatòria. Alguns se'n rebran les vacunes, altres se'n rebran dosis de placebo i s'estudiaran les reaccions que tenen els pacients. L'objectiu és avaluar la seguretat de la vacuna d'Ipra contra la Covid quan s'administra conjuntament amb la de la grip. El metge investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions, José Moltó, diu que els efectes secundaris seran mínims. N'ha parlat a RAC1.
Estarem ficant dues vacunes al mateix temps. El que sabem és que les vacunes per separat són vacunes que es toleren raonablement bé, poden tenir algun petit efecte secundari que tindre alguna vacuna, doncs està una mica xafat o una mica de febreta durant les 24-48 hores posteriors a la vacuna.
L'estudi s'allargarà durant un mes i cada voluntari haurà d'anar a l'hospital unes 3 vegades. Les persones que hi vulguin participar han d'enviar un correu electrònic a assaig@lluita.org.
Condemnen a 95 anys de presó l'autor del triple crim de Ciutat Vella de Barcelona. El jutge també l'ha imposat una indemnització d'entre 50.000 i 300.000 euros als familiars de les víctimes.
Això després que hagi considerat provat que l'home va matar a ganivetades un home al seu pis i després hi va calar foc. Després va escanyar una dona a la porta de casa seva i finalment va matar un treballador de l'Ajuntament de Barcelona. El jutge l'atribueix dos delictes d'assassinat, un d'homicidi, un d'incendi, 4 de robatoris amb violència, un altre de lesions i 2 més d'amenaces, tot en qüestió d'una hora i mitja, a partir de les 3 de la tarda del 20 de gener del 2020.
La Guàrdia Civil ha detingut un centenar de persones a Barcelona i Madrid per estafar més d'un milió d'euros amb missatges de text fraudulents.
El grup actuava enviant missatges a les possibles víctimes fent-se passar per treballadors dels bancs. En els SMS els avisaven que els havien aparegut càrrecs als comptes bancaris. Per ajudar-los a recuperar els diners, que en realitat mai ningú havia tret, els demanaven les dades personals. Un cop les tenien, aprofitaven per escurar-los les butxaques. A més, els estafadors actuaven els vespres i els caps de setmana perquè és quan els bancs estan tancats.
Dani Alves compareixerà demà per tercera vegada davant la jutgessa. Ho farà 1:15 del migdia, després que ahir sabéssim que l'exfutbolista està a un pas de seure al banc dels acusats.
La jutgessa l'ha citat per comunicar-li el processament arran de l'atac que hauria comès una noia la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. Alves se'l processa per delicte d'agressió sexual amb l'agressió greujant d'accés carnal per suposadament haver penetrat la víctima sense el seu consentiment. És un delicte que podria arribar a suposar fins a 10 anys de presó. En paral·lel a la declaració, la defensa té uns dies per presentar un recurs en contra de la decisió i llavors les acusacions podran presentar els seus escrits, concretant les peticions de pena. En espera que el jutgin, Alves ha de depositar també una fiança de 150.000 euros per garantir que pugui pagar les possibles indemnitzacions en cas que el condemnin. Una fiança, això sí, que en cap cas significa que l'exfutbolista pugui quedar en llibertat.
I el Suprem confirma la condemna a una dona que va explicar en un programa de televisió que no podia dormir pel soroll que feia la seva veïna quan tenia relacions sexuals. La dona i Televisió Espanyola han de pagar de forma conjunta i solidària una indemnització d'atenció de 10.000 euros a la víctima. El tribunal considera que es van vulnerar els seus drets, l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, difonent informació compromesa en un reportatge.
En aquest cas, el Suprem considera que preval el dret a l'honor i la intimitat per davant del dret de la llibertat d'expressió. La veïna afectada va presentar una demanda perquè el reportatge s'explicava que l'havien multat per fer sorolls que superaven els decibels permesos. Segons la dona demandada, els sorolls provenien del llit de la veïna, que tenia molta activitat sexual, era molt fogosa i fins i tot feia caure alguns objectes al terra. També explicava que havien aparegut esquerdes a casa seva i apuntava que possiblement es dedicava a la prostitució. El tribunal considera que tota aquesta informació no és d'interès ni té rellevància pública i, en canvi, perjudica la veïna afectada.
I abans de parlar de novetats musicals, us expliquem que la X de Twitter de moment fa més nosa que servei, és que el cap de l'empresa Elon Musk va col·locar una gran X lluminosa al capdamunt de la seu de Twitter a San Francisco, però no ha durat ni 2 dies. El problema és que els veïns de l'edifici de davant van presentar fins a 24 queixes per denunciar la llum que entrava als seus domicilis, que qualifica d'intrusiva. Tot plegat en un moment on cada cop queden menys usuaris que encara tenen l'ocellet i el nom de Twitter als dominis, ja sigui els dispositius mòbils o els ordinadors. I ara sí, amb música, així sona el més nou de Wilco. Porta per títol Evicted i és el primer avançament al seu proper disc, que porta per títol Cousin i sortirà el 29 de setembre. El grup dels Estats Units actuarà el 14 d'agost al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. I els fans del punk, agafeu les agendes, Simple Plan anuncia concert a Barcelona. De gener de l'any que ve, la mítica banda de punk canadenca actuarà al Sant Jordi Club i les entrades es posaran a la venda el 21 d'agost. Ara els esports. Bona nit, Pau Bonastre.
Bona nit.
El Barça fa una última sessió d'entrenament abans del partit d'aquesta matinada contra el Milan.
Sí, l'equip de Xavi Hernández s'exercita amb els jugadors que té disponibles a l'Allegiant Stadium de Las Vegas, l'escenari de l'últim compromís blaugrana en la gira pels Estats Units. El partit contra el Milan començarà a les 5 de la matinada i el podran seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Si no hi ha un gir de guió inesperat, Ousmane Dembélé no jugarà aquest partit, pendent de resoldre el seu futur i de l'oferta que pugui fer el Paris Saint-Germain. Més enllà del partit, també en clau blaugrana, Julián Araujo jugarà cedit aquest curs a les Palmes de García Pimienta. El lateral dret mexicà el va fitxar el Barça el passat hivern, el mateix dia que Jordi Alba ha estat presentat com a jugador de l'Inter de Miami, on coincidirà amb Leo Messi i Sergio Busquets. I fora del futbol, perilla la celebració de la Ryder Cup de Golf 2031 a Catalunya. El govern no avala la construcció d'un tercer camp a un complex de Caldes de Malavella i això complica la candidatura. Tot i així, els impulsors de la candidatura pel 2031 demanaran a l'organització de la Ryder Cup que es pugui fer en els dos camps ja existents de la mateixa localitat.
Gràcies, Pau.
Bona nit.
I Abel, Caral, bona nit.
Bona nit.
Quin temps farà demà?
Doncs mira, demà ja un dia sense aquest vent de mestral que ha anat girant, tot i que encara es mantenen algunes comarques, però hi ha sectors del sud del país on el vent ha girat ja a sud i aporta humitat. Per tant, ja no serà un dia ventós en aquesta zona, sobretot a les comarques de Tarragona i Lleida, on no ha sigut una gran ventada, però bé, s'ha deixat notar i ha fet disparar les temperatures fins als 37-38 graus en alguns sectors de la Catalunya central, de l'Alt Penedès, de la costa i del prelitoral de les comarques de Tarragona. Aquí, en aquesta zona, sobretot cap a la costa i el prelitoral del sud del país, respecte avui, afluixa demà la calor de manera clara. Però la resta, en molts casos, farà més calor, i sobretot a les comarques de Girona, on a la tarda reforça el vent del sud i en molts casos, sobretot en zones interiors, ens mourem entre els 33 i els 38 graus, podem fregar o arribar puntualment als 40 en zones interiors de l'Alt Empordà i cap al Pla d'Estany, això esperant una baixada clara de les temperatures de cara a dijous. Per tant, demà més calor, però de manera transitòria. Un matí amb núvols en sectors de les comarques de Girona i Barcelona que aniran a la baixa fins a desaparèixer i es poden escapar quatre gotes, algun plogim al matí entre la costa central i el sud de la costa Brava.
I avui què destaquem? On ha passat què?
Doncs mira, destaquem justament el Perelló, on aquest vent de mestral ha fet baixar la humitat fins al 20% tan sols, després ha anat augmentant, ja les condicions, com dèiem, ja molt més favorables per acabar d'extingir aquest incendi.
Gràcies, Abel.
Bona nit.
I avui, 1 d'agost, mes de vacances per excel·lència, tanquem el 9C que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i David Valverde al control tècnic, amb el comentari final que signa Núria Figueres. Ella és la cap de redacció de la revista El Tatano, El cavall fort dels petits, una revista que més d'un s'han portat sota el braç allà on hagi anat de vacances. Figueres diu que cada conte, poesia, còmic, dibuix que s'hi publica està estratègicament pensat per estimular el gust dels més petits per llegir.
Des dels inicis de Cavall Fort i també del Tatano, a cada número hi publiquem un conte. Però, en canvi, quan parlem de literatura i infants, poques vegades ens venen al cap les revistes infantils. Sempre pensem en els llibres. I les revistes també inclouen gèneres literaris com contes, poesies, còmic... I sovint poden ser una porta d'entrada ideal per trobar petites històries i començar a descobrir el plaer de la lectura. Per això, a la redacció tant de Cavall Fort com del Tatano, reflexionem molt sobre els contes que oferim als lectors. En els inicis del Tatano ens vam trobar que la majoria d'històries que rebíem espontàniament a la redacció tractaven temes molt recurrents, que acostumaven a girar al voltant de la quotidianitat dels infants. Eren contes perquè els nens aprenguessin a menjar bé, a no tenir por, a fer servir l'orinal, aprendre a gestionar coses del seu dia a dia. Eren aquesta mena de contes mirall on els nens s'identifiquen amb el protagonista però que no permeten gaire espai a la fantasia ni a la imaginació. No hi ha cap viatge ni cap aventura, simplement retratem la seva realitat i a sobre des del nostre punt de vista. Tant el Tatano com a Cavall Fort vam intentar fer un esforç per desmarcar-nos una mica d'aquests contes mirall, allunyar-nos dels protagonistes, nens d'aquí que fan coses d'aquí, que creiem que això limita les històries i les fa menys estimulants. Si volem parlar de la por, segurament tindrem més marge per explorar aquest tema si el protagonista és, per exemple, un lleó, que en principi no en té de por, o fins i tot un adult, més que no pas el propi infant. Núria Figueres, cap de redacció del Tatano.
No ho sé, amb Montse Martí.